TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. 67 persones han estat desallotjades de l'antiga presó de Palma, l'espai municipal abandonat on aquests darrers mesos hi havien arribat a dormir més de 200 persones sense sostre. L'Ajuntament ha executat l'ordre judicial amb un fort dispositiu policial i sense incidents destacats. Alguns dels que fins ara vivien en aquest espai, però, lamenten que no tenen alternatives reals. El batlle Jaime Martínez respon.
Tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
Estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, han donat alternatives, i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
S'han instal·lat mòduls temporals al Parc de Bombers de Palma durant dues nits per a persones desallotjades que ho necessitin. Avui hi han passat la matinada al Manco 14 persones. És dijous 11 de juny. I l'expresident del Parlament, Balti Picornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
Campos ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li demana 30.000 euros.
Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma.
Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado.
Escoltant la priora Sor Ángeles Sanz, que diu que intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
Tot això després d'una sentència del Suprem que ratifica aquest ordre i no el bisbat. No, el bisbat no és propietari. Descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que es rumorejava.
I el Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca.
Una iniciativa proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits.
I atenció a la votació que ha començat entre els veïnats de Sant Antoni a Eivissa.
Fins dia 24 poden decidir si volen canviar-li el nom al West End. L'Ajuntament vol deixar enrere la imatge de turisme d'accessos.
5 persones han estat ateses per inhalació de fums en un incendi en un edifici a Sant Josep de Sa Talaia.
Aquest immoble s'ha hagut de desallotjar i ha estat a prop de les 12:30 de la matinada.
I avui també vos explicam que la gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar operacions fora de l'horari habitual dels metges.
Ho ha dit durant la Comissió de Salut del Parlament, en què ha defensat també que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. La diputada del PSIC, Patricia Gómez, l'acusa de malversació.
Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación.
Les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos de l'àmbit educatiu.
Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera d'Anna d'Eivissa la passada tardor.
I a la crònica internacional han de destacar un dia més una nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars han completat una ronda d'atacs dins l'Iran, segons el Comandament Central dels Estats Units.
Asseguren que la unitat del cos de marines dels Estats Units i la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
I en els esports, el Palma Futsal força el tercer partit de les semifinals del play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquín s'imposaren per 6-4 contra el Pozo i dissabte disputaran al Palau d'Esport de Múrcia el partit decisiu que definirà qui s'enfrontarà al Barça a la gran final a 5 partits. No tot són bones notícies pel Palma, perquè el club s'ha vist implicat en un possible cas de tripijot de partit. Segons informa el diari de Navarra, la justícia Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per a influir en el resultat del partit en el qual el Rivera Navarra es jugava no perdre la categoria. La investigació apunta que s'hauria destinat aquesta quantitat de doblers per a influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. En futbol, avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre, l'estadi Azteca disputarà el primer partit entre Sud-àfrica i Mèxic del tècnic mallorquí Toni Amor. I en el playoff d'ascens, primera divisió, Màlaga és el segon finalista després d'empatar un gol contra les Palmes i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Esperam una jornada una altra vegada tranquil·la pel que fa al cel. En general tindrem molt de sol, però sí que arriben alguns núvols alts que deixaran el cel un poc més enterbolit que aquests dies passats. Pel que fa a la mà, ja no tindran tanta tranquil·litat, perquè encara hi ha molts redols amb forta maror o fins i tot amb marallassa. Les ones encara superen els 3 metres a punts del nord de l'arxipèlag, el nord de Menorca. Tenim ones en tot dels 2 metres al ponent de les illes. Per tant, aquesta situació encara continuarà. De fet, tenim avís groc activat per mala mà a punts de Menorca, amb vent que encara bufa moderat a Menorca, de component nord, des de tramuntana, i ha arribat als 50 km per hora aquesta passada matinada. Vent que encara bufarà amb una mica d'intensitat, i això farà també ajuda a que la temperatura a punts del nord quedi bastant retinguda. Per tant, avui màximes semblants a les d'ahir, entre els 23 i 25 graus a Menorca i també al nord de Mallorca, però en canvi el ponent de Mallorca i Eivissa i Formentera tornarem a arribar als 28-29 graus. Aquesta pròxima nit i matinada tornaran a davallar la temperatura. De fet, ha baixat avui i en lloc hem tingut nit tropical. I demà sí que comença a pujar una altra vegada la temperatura màxima amb el cel totalment estirat. Començam ara més fresqueta que la que teníem ahir. Tenim 18 graus ara a Ferreria, també a Mahó, i 20 graus a Ciutadella. A Eivissa començàvem amb 18 graus a Sant Joan de Labritja, 17 a Sant Antoni, 21 graus ja ara a Eivissa Vila. A Formentera, a Sant Francesc, el termòmetre indica 20 graus. I a Mallorca començàvem amb 16 graus a Artà, amb 18 a Santanyí, i ara tenim 19 graus a Palma.
Són les 7:07, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs a la redacció. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho feim amb la darrera hora del desallotjament forçós a l'antiga presó de Palma. Fins a les 9:30 de nit passada s'havien desallotjat 67 persones, de les quals 14 s'han traslladat als mòduls instal·lats al Parc de Bombers de Palma. És l'alternativa d'allotjament temporal que els ha ofert l'Ajuntament de Palma. Avui estan pendents que en actualitzi tots els detalls. En parlarem amb el primer tinent de Batla, Javi Bonet, a les 8:30 en una entrevista en directe. Aquest desallotjament amb ordre judicial ha transcorregut enmig d'un fort desplegament policial i, de moment, no s'han registrat incidents greus.
Com a alternativa residencial immediata s'han instal·lat 4 mòduls prefabricats equipats amb llits facilitats per la Creu Roja que romandran operatius durant 2 nits en l'horari de les 7:30 del capvespre a les 9 del dematí. Segons Cort, el tècnic municipal, juntament amb la Fundació de la Sapiència, entitat social del Bisbat, s'hi han desplaçat per oferir els seus recursos i acompanyament a les persones que ho necessitin. Metges del món hi ha resposta en crítiques. Retreuen a l'Ajuntament que els serveis socials no hagin cercat una alternativa personalitzada per cada cas. El balde de Palma, Jaume Martínez, ha respost.
És que fa 4 mesos, i és més, un parell d'anys, que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives. I avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
El desallotjament començava a les 12 del migdia en compliment de l'autojudicial dictat el passat 29 de maig que va autoritzar l'execució d'aquesta actuació davant el greu risc per la seguretat de les persones que romanien en aquest immoble. Recordem la successió d'incendis que s'hi va declarar. A més, la Policia Nacional ha detingut diverses persones sobre les quals pesaven ordres d'expulsió del territori nacional. El portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, ha criticat que els ocupants no puguin endur-se'n ni les pertinences que tenien a les barres.
Las dos últimas personas que han salido, las últimas tres personas, son una buena imagen. Han salido una pareja, españoles, ambos con trabajo, y ambos están aquí porque no pueden pagarse ni el piso más económico para alquilar.
Un dels residents de l'antiga presó que treballa com a tècnic de neteja ha retret que les alternatives que ha oferit l'Ajuntament no són reals.
La solució és que venga una treballadora social que vea los perfiles de cada uno y que cada uno nos ponga en su sitio, porque nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
I una altra de les persones desnonades afirmava estar preocupada perquè, diu, es veu vivint de nou al carrer.
Ahora que uno vive una más centrada, más correcta, más con su trabajo, su no sé qué, su no sé... Llega esto y a veces te hacen retroceder. A mí hoy me han dado ganas hasta de volver a tirar la toalla después de 6 años que llevo sin consumir.
L'operatiu policial durarà, segons Cort, uns dies i es preveu que la setmana vinent es realitzaran els tapiats de la presó, s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament inicia aquest procés a finals de febrer, recordem-ho, quan al recinte hi vivien 226 persones amb l'objectiu de recuperar la possessió de l'immoble.
I aquestes darreres hores també hem sabut que 500.000 de persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya. La majoria prop de les Balears. Són un 54% més de víctimes que les que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates del 2025. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a més de 1.300 persones. Elena Trinidad.
Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers aparegut a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i recorden el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
I precisament el papa Lleó XIV visita les Illes Canàries, en concret el port d'Arguineguín, que històricament és punt d'arribada de migrants. La visita es produeix enmig del procés de regularització i de 10.000 arribades irregulars a Espanya enguany. La Canària, a més, és la ruta on es registra més mortalitat. Caminando Fronteras estima que allà hi han mort més de 600 persones enguany.
Això serà avui. Ahir Robert Prevost va tancar la seva visita a Barcelona en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, des d'on precisament va demanar que aturin les guerres per un costat i també que es tingui cura dels refugiats i els migrants.
Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
Una benedicció, per cert, que també va aprofitar d'aquesta Torre de Jesús per tornar a parlar en català.
Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
El pontífex va definir la Sagrada Família com a símbol d'unitat i de concòrdia. Al matí va passar per l'abadia de Montserrat, on va ser rebut per milers de fidels presidint l'oració del Sant Rosari. Es va encomanar a la Moreneta, que és com es coneix popularment la Verge de Montserrat, en la seva missió, va dir, de cercar justícia i pau al món.
Són les 7:13. Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet, al centre de Palma, i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. És la intenció que han explicat la priora de l'immoble i també l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que enceta el convent després que el Suprem va ratificar que aquest ordre n'és el propietari. I descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que s'havia rumorejat.
Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir la titularitat d'aquest edifici, aquesta congregació acull amb satisfacció la decisió del Tribunal Suprem, que, com dèiem, els dona la raó en aquesta disputa amb el Bisbat de Mallorca, les reconeix a elles com a propietàries del convent de Santa Elisabet de Palma. Ara, diu la priora, Sor Ángeles Sanz, comencen a estudiar-ne el futur.
S'acaba una etapa y con toda nuestra esperanza se abre otra en la que junto a mi consejo nos ponemos a trabajar. Con la ayuda de la Divina Providencia seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado en el que reposan 525 monjas jerónimas que le dieron vida al monasterio.
L'advocada Maria del Pilar Rosselló ha recordat que les Jerònimes són un ordre de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui venda o sigui lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu.
Estas piedras, este arte, lo que encierra aquí, todo esto habla, tiene una función evangelizadora, tiene un carisma inherente, impregnado, que a su vez tiene que resplandecer hacia los demás. Y por tanto, se insiste en la indicación de mantener, si es posible, la vida religiosa y, si no es posible la vida religiosa, buscar un destino que sea compatible con el plan carismático de la orden.
I encara parlàvem de les conseqüències d'una sentència judicial i ara parlam encara de tribunals perquè l'expresident del Parlament, Balti Picornell, ha de declarar avui en qualitat d'investigat davant els jutjats de Palma per, presumptament, haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. Campos ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals que considera que ha patit, Campos li reclama 30.000 euros. Carme Moreno.
A més, el diputat de Vox té previst ampliar la querella perquè diu que la conducta de Picornell s'ha intensificat i presumptament hi haurien més persones, algunes dirigents o exdirigents polítics, que també haurien fet difusió d'aquest insult. En la querella, Jorge Campos assegura que la conducta de l'expresident del Parlament per Podemos, reiterada, obsessiva i sistemàtica en el temps, i que lluny de mostrar penediment, Balti Picornell ha bravejat públicament d'haver insultat Jorge Campos. Segons el diputat de Vox, hi ha jurisprudència que diu que la llibertat d'expressió protegeix la crítica política, però aquesta empara desapareix quan les expressions passen a ser insults, desconnectats de la crítica legítima. A més, segons Campos, hi ha l'agreujant de reincidència. Han de dir que l'Assemblea Sobiranista ha convocat avui a les portes dels jutjats de l'Avinguda Alemanya de Palma una concentració de suport a Balti Picornell.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 17 minuts. El Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca.
Així es parla d'una iniciativa a proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits que demanen els altres grups de l'esquerra. Són Iago Negueruela, del PSIP, José María García, del grup Mixt Unidas Podem, i Lluïsa Pasteguía, de Més per Mallorca.
Los trabajadores y trabajadoras de estas islas, las personas que viven aquí, tendrán sus carreteras colapsadas en verano. Nosotros debemos hacer todo lo posible porque esta ley entre en vigor lo antes posible.
El problema del plazo es que si esto va a ser efectivo para este año ya. Y entendemos que esto no va a ser efectivo para este año ya.
Fins i tot per una responsabilitat de cada ciutadans, aquesta angulògica, fer aquesta tramitació lo més diligentment possible.
I el Partit Popular encara no ha revelat quin serà finalment el sentit del vot. Marga Duran.
S'adú a final del mes de juliol o el debat de prendre en consideració, s'adú la primera setmana de setembre, escoltin, no canvia res.
Un procés que a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, titlla de populista.
De querer habilitar julio, cuando han tenido 8 años de gobierno seguido y continuado.
El que finalment ha quedat descartat amb els vots de Vox és la lectura única que permetria l'entrada en vigor immediata de la llei.
I parlam d'una temporada turística que comença amb força per a les empreses menorquines que veuen amb optimisme l'arribada de la temporada alta després d'un bon mes de maig. Segons l'enquesta mensual de PIME, tots els sectors han igualat o incrementat la facturació respecte del maig del 2025. Excel Camarasa.
Les 41 empreses de lloguer de vehicles afiliades a Pime Menorca han registrat un mes de maig molt fructífer. Un 68% afirma haver millorat la facturació respecte al maig de l'any passat. Un 23% l'ha igualat i només un 9% ha facturat manco. Maria García és la gerent de Pime i Lluís Gual, el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer.
El sector de rentacars sempre era el que teníem resultats pitjors i d'un dues temporades, i aquesta la començam, en què les dades són positives.
Ha canviat la tendència de venir només a temporada alta i venir a temporada baixa, el que és maig, juny, setembre i octubre.
Els agroturismes i el lloguer turístic són els segons que presenten un millor resultat. Pime creu que el conflicte de l'Orient Mitjà i l'arribada del turista alemany pot haver influït en aquest bon context generalitzat.
Tenint en compte que el turista alemany és un turista que se desviava bastant a països d'Orient Mitjà, que bueno, pues, la guerra que tenim ara mateix ens està ajudant a tenir potser algun tipus de turista que no estàvem acostumats a tenir.
Que potser influeix un poc que haguem pujat el que és el mes de maig, pues, tots els problemes aquests que hi ha bueno, que hi ha per Europa i per Orient Mitjà.
El 74% dels comerços igualen o bé milloren la facturació respecte a l'exercici passat. Algun comerciant, però, no es vol confiar, tot i les bones dades.
Vendemos de obras de nosotros, de velas artesanales. Hoy, a partir de abril, mayo y junio, es un éxito.
Un mes de maig que convida a l'optimisme per al sector turístic de Menorca.
I també hem conegut les paraules d'una altra patronal del sector turístic, la dels hotelers de Mallorca, que ha fet una resposta contundent, podríem dir, a la manifestació contra la saturació turística convocada, ho recordem, pel mes de juliol. La federació defensa que la congestió respon sobretot a dèficits d'habitatge, infraestructures i a l'oferta no reglada.
Si ho ha dit el president de la FEM, Javier Vic, diu que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de visitants, però nega que els hotelers i turistes en siguin directament els responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable en els darrers anys i que, com no ha passat, crítica amb el lloguer vacacional.
Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final cuando vemos las manifestaciones vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
Aquestes són paraules de Vic durant la presentació de la nova campanya 2026 amb missatges de convivència entre residents i visitants. Es llançaran els eslògans en quatre tanques encartellades diferents i també milers de pòsters que es repartiran als 870 establiments de tota Mallorca. El president dels hotelers confirma xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, tot i l'actual context geopolític internacional que complica, diu, les previsions.
I també hem conegut que des d'aquest dimecres i fins a dia 24, els veïnats de Sant Antoni poden votar per canviar-li el nom al West End, una zona coneguda per l'oferta d'oci nocturn. És una altra empenta del consistori Portmanyí per deixar enrere la imatge del turisme d'accessos, Dani Manau.
L'Ajuntament de Sant Antoni estrena el nou portal de participació amb una consulta per decidir quin nom se li donarà al West End. Durant dècades, una zona de turisme de gatera que el consistori vol transformar en un barri per al turisme familiar. La votació s'ha iniciat avui a la plataforma participa.santantoni.net i es perllongarà fins al 24 de juny. Per poder votar, cal ser major de 16 anys i estar empadronat al municipi. Entre les 10 opcions disponibles trobam algunes de caràcter tradicional, com Sa Nova Raval, Sa Riba o Barri dels Pescadors. També hi ha propostes descriptives, com Barri de Ponent o Es Carrerons. N'hi ha que fan referència als nou aires d'aquesta zona, com ara Passeig de la Llum, Passeig de les Brises o Barri de l'Art, i altres més difícils de catalogar, com Sa Llarga o Amunt i Avall. Escoltem l'opinió d'alguns veïnats.
A mi el pescador, perquè m'encanta pescar i és un, bueno, i també va amb el poble, no? Podria ser un candidat, no? El carrer Pescador, no?
Bueno, a ver, a mí me parece muy bien West End, ya que es lo que te digo, es el nombre que tenemos de hace muchos años. Todo el mundo lo conoce por West y si ahora mismo yo creo que le cambiamos el nombre, es totalmente diferente la calle.
Acabada la votació, el consistori analitzarà les denominacions més votades i portarà una proposta al ple municipal per la seva aprovació definitiva.
Són les 7 i 24 minuts. La gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges. Ho ha dit durant la Comissió de Salut, en què ha defensat el Parlament que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fan necessaris els plusos.
Son Espases tiene un problema que no es mínimo y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
Aquesta ha estat la resposta a les crítiques del PSOE. La diputada socialista Patricia Gómez l'acusa de malversació i també li demana la dimissió.
Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación. Yo creo que la pregunta es obligada. ¿Va a dimitir?
Assegura Gómez que el nombre d'intervencions en el torn d'hora baixa ha baixat, malgrat que s'hi destinin més recursos. I a Madrid, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per abordar la reforma de l'Estatut Marc i la vaga de metges ha acabat sense acords davant el rebuig de les comunitats autònomes a votar els punts de l'ordre del dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que no renunciarà a l'Estatut perquè això suposaria, diu, trair els seus companys. La setmana que ve els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió. Són les 7 i 25 minuts.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 26 minuts. L'edifici Gemini, a Sant Josep de sa Talaia, s'ha incendiat avui a la matinada. L'immoble s'ha hagut de desallotjar i s'han valorat 5 afectats que presentaven símptomes d'inhalació de fums.
Fets han ocorregut prop de les 12:30 d'aquesta mateixa matinada, on hi han intervingut la Guàrdia Civil, els bombers i també 3 ambulàncies. El servei 061 informa que, tot i la gravetat del fet, no han estat necessari fer cap trasllat a centres hospitalaris.
I s'ha desmantellat una festa il·legal amb un miler de persones a Sant Antoni, a Eivissa. S'ha aixecat un acte per vulneració de la norma d'activitats i altres possibles infraccions, ja que la celebració es feia en sòl rústic. L'actuació conjunta de la policia local i la Guàrdia Civil es va dur a terme dimarts passat després de detectar la promoció de l'esdeveniment a través de les xarxes socials. I avui també vos explicam que el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, reclama que la futura seu judicial que s'ha de construir a Palma inclogui habitatges per als funcionaris.
Declaració de Gómez al Parlament de les Illes Balears, on ha presentat la memòria judicial de 2025, un document que constata que, tot i haver augmentat la resolució d'assumptes, la xifra de causes pendents també ha crescut. Gómez assegura que la dificultat d'accés a l'habitatge afecta l'estabilitat de les plantilles de funcionaris.
Un 58% dels funcionaris de l'administració de justícia són interins. Crec que és indigne que una persona a 30 anys, havent passat unes oposicions, cobri el que cobra, és a dir, 1.200 o 1.200 euros, i que se vegi obligat a viure dins una habitació on no coneix els altres que estan dins el pis.
I ara, quan són les 7 i 28 minuts, fem un repàs a les portades dels diaris. A les Balears és una jornada marcada pel desallotjament forçós de la presó antiga de Palma.
Així és, perquè tant Diario de Mallorca com L'Última Hora dedicant la fotografia principal a aquest desallotjament. El Diario de Mallorca, concretament per la seva banda, també dedica gran part de la seva plana a la situació de Son Espases. Ara us ho informaven, ja que Cristina Granados, la gerenta, atribueix les males dades de l'hospital a la vaga
de metges. A la premsa digital Mallorca Diario també fa referència, com dèiem, al desallotjament i al successo. S'informa que ja s'ha detingut a Cala Ratjada el fugitiu reclamat per les autoritats alemanyes per tràfic de drogues i també psicotròpics. L'Hoquei Baleares, de nou, obre amb el desallotjament forçós i menciona també la crítica dels hotelers responents a la manifestació que es farà dia 26 de juliol en contra del turisme i diuen que aquest es fa servir com un sac de boxa. Finalment, l'Ara Balears dedica el seu titular principal a Menorca. De fet, diu, repunta novament el consum d'aigua a l'illa amb les reserves més baixes de tot Balears. El Menorca obri amb la sanció de 60.000 euros a la concessionària d'Esmilà per l'incompliment de condicions contractuals. La fotografia, en aquest cas, és per l'Institut Cardona, que encara un any de transició en els cursos d'FP. Acabam a l'Espitibus Periódico d'Eivissa, posa com a foto principal una festa il·legal a Buscatell, amb 1.000 persones, igual que el Diario d'Eivissa, aquest segon, però també destaca i menciona que l'arribada de pasteres a les Pitiuses augmenta un 57%, tot i el descens de la resta del país.
I en la plana estatal, com vos podeu imaginar, un dia més el protagonisme se l'endú el papa Lleó XIV i el seu acte a la Sagrada Família. Hem arribat a les 7:30, ara repassam els temes més destacats d'aquest dijous. 67 persones han estat desallotjades de l'antiga presó de Palma, l'espai municipal abandonat, on en aquests darrers mesos hi havien arribat a dormir més de 200 persones sense sostre.
L'Ajuntament ha executat l'ordre judicial amb un fort dispositiu policial i sense incidents destacats a hores d'ara. Alguns dels que fins ara hi vivien en aquest espai lamenten que no tenen alternatives reals. El batlle Jaime Martínez respon.
Tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
Estan anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
S'han instal·lat mòduls temporals al parc de bombers de Palma durant dues nits per a les persones desallotjades que ho necessitin. Avui han passat la matinada al manco 14 persones allà.
Aquest era, com dèiem, el balanç de les 9:30 d'ahir vespre, però a partir de les 8:30, d'aquí una hora, l'informació formatiu matí ampliarem aquestes dades, farem un balanç ja definitiu d'aquesta jornada de desallotjament perquè entrevistarem el primer tinent de Batlle, d'acord, Javi Bonat. Això, com dèiem, serà a les 8:30. I l'expresident del Parlament, Balti Picornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
Aquest ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li reclama ara 30.000 euros.
I les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet, al centre de Palma.
Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado.
Aquesta que sentim és la priora Sor Ángeles Sanz, que diu que intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
Això després d'una sentència del Tribunal Suprem que ratifica que aquest ordre, i no el bisbat, n'és la propietària. Descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent i per tant, l'hotel que es rumorejava que s'hi faria.
5 persones han estat ateses per inhalació de fums per un incendi en un edifici a Sant Josep de Sa Talaia.
Un immoble que ha hagut de ser desallotjat ha estat a prop de les 12:30 de la matinada.
I també destacam avui que la gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar operacions fora de l'horari habitual dels metges.
Ho ha dit durant la Comissió de Salut del Parlament, en què ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. La diputada del PSC, Patricia Gómez, l'acusa de malversació.
Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación.
Totes aquestes qüestions vos les hem anat explicant fins ara, però a partir d'ara, a partir de les 7:30, també vos parlarem d'altres assumptes. Per exemple, El nou protocol que activaran les Balears, un protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu.
És una eina que dona normes i pautes per més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com han d'actuar en cas d'una emergència, com per exemple la darrera dana d'Eivissa, la passada tardor.
I també vos parlarem de la darrera hora de la nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars nord-americanes han completat una nova ronda d'atacs dins l'Iran. Això segons el comandament central dels Estats Units.
Asseguren que unitats del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
I a la cultura, destacam que l'obra descatalogada de Gabriel Jané Manila torna a editar-se. La primera en veure la llum en català i en castellà serà Lluna creixent sobre el Tàmesi.
Llibres que la gent enyora i els quals n'ha sentit parlar i no pot trobar-los als prestatges. L'autor, però, se sent una gran figura, més que consagrada a la literatura illenca, encara pensa si agradarà o no a la gent.
I demà han de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha falegat molt aquest projecte d'Olmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Una altra jornada que estarà dominada per l'entrada de vent de component nord, que fa que la temperatura quedi bastant frenada a punts del nord de les illes. Una altra vegada com ahir, temperatures màximes entre els 24 i 25 graus a Menorca i també al nord de Mallorca. En canvi, a la resta de Mallorca arribarem una altra vegada als 28 graus, 29, com ja va passar ahir. A Eivissa i a Formentera també valors entre els 26 i 28 graus. I tot això amb el cel gairebé destapat en aquestes hores, però van arribant alguns núvols alts que deixaran estones al cel una mica més enterbolit, sobretot a Menorca i a Mallorca durant avui matí. També a migdia poden créixer alguns nigulats a l'interior de Mallorca, però en general el cel estarà destapat. Aquest vent de component nord fa que la mà estigui remoguda. Tenim molt de sectors amb redols de dones de més de 2 metres. De fet, arriben a 3 metres les zones encara al nord de Menorca i tenim avís groc activat per part de l'Agència Estatal de Meteorologia fins avui cap vespre per ones entre 2 i 3 metres. Per tant, una situació encara marcada per aquesta temperatura moderada i per aquest vent de component nord que encara bufarà avui, ha d'anar afluixant a partir d'avui hora baixa. Temperatura ara de 20 graus a Palma, 20 graus a Mó, 21 a Sant Francesc i a Eivissa.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal continua viu al play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va guanyar per 6 gols a 4 el Pozo Múrcia i va forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie que es disputarà dissabte a terres murcianes. Charuto, Deibao, Fabinho i Peña a la primera part i de nou Fabinho i Machado a la segona marcaren els gols del Palma Futsal que donaren una victòria clau per continuar amb opció de disputar la final pel títol de Lliga i també de disputar l'any que ve la Champions. Antonio Vadillo és el tècnic del conjunt mallorquí.
Creo que hemos hecho una primera parte espectacular. Nos hemos ido de 2 goles, pero ha sido un partido para mí medido de 3 o 4 goles la primera parte. No somos superiores y la segunda parte sí que es verdad que fue golado, solamente empezamos encajado y bueno, ahí ha estado todo más dividido, más igualado. Y hemos salido a sufrir y al final hemos podido matar el partido. Y sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar la esencia del Palma y creo que lo hemos hecho.
El tercer partit de la sèrie disputarà aquest dissabte a les 7 de l'hora baixa al Palau d'Esport de Múrcia, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I també pel que fa al Palma Futsal, el club s'ha vist implicat en un possible car de tripijoc de partit. Segons l'informe el Diari de Navarra, la justícia de Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per influir en el resultat del partit en el qual el Rivera Navarra jugava no perdre la categoria i que finalment no van fer, ja que el maig va acabar amb un 6-3 favorable als locals. Segons recull l'acte judicial, la investigació indica que s'hauria destinat aquesta quantitat de doblers per influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. El president del Palma Futsal, José Tirado, s'ha mostrat sorprès en declaracions a IB3 Ràdio.
Evidentemente sorprendido. De parte del club, pues,
tolerancia cero a todo esto, ¿sabes? Nos ha pillado a todos de sorpresa. Y evidentemente, pues, a disposición de la justicia de lo que quiera preguntar o investigar, porque al final, como digo, para nosotros es toda una sorpresa y tolerancia cero, y apoyamos a quien tengamos que apoyar, porque evidentemente el nombre del Palma no nos gusta que salga relacionado con estas historias.
I en futbol avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre a l'estadi Azteca es disputarà el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Recordant que el conjunt mexicà és dirigit a la banqueta per Javier Aguirre i el tenis mallorquí Toni Amor. Espanya jugarà dilluns a les 6 de vora baixa contra Cap Verd. I pel que fa al Real Mallorca, el migcampista artenent Sergi Darder ha parlat de la pròxima temporada a la segona divisió. L'artenent té clar que el conjunt mallorquinista ha de ser el màxim candidat a l'ascens a primera.
Teòricament han de ser un equip, pues, no volen d'amagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700, i a partir d'aquí han d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui, i amb aquest entrenador crec que almenys sabrà un Mallorca, pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona, pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent.
Sergi Darder també dona per segura la sortida de Vedat Muriqi i ja s'acomiada així del davanter.
Pues supos que no el tornarem a veure. Ja l'únic que puc dir és gràcies. Al final, com a part de mallorquinisme també, crec que tots hem d'estar orgullosos, i quan se confirma la sortida, pues, desitjar-li el millor a on li toqui. Serà difícil de suplir, evidentment, però bueno, agraït per tot el que ha fet per aquest escut.
Qui també abandona el Real Mallorca, Xisco Campos, el mallorquí deixa el club per afrontar una nova aventura professional. El Vini Salamé s'estrenarà com a primer entrenador al Nàstic de Tarragona de la Primera Federació i ha signat per les dues pròximes temporades. Més coses en el playoff d'ascens a la primera divisió. El Màlaga és el segon finalista després d'empatar un gol contra les Palmes i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria. I a la primera federació, l'exdirector esportiu de la UD Eivissa, Javi Lara, ha parlat per IBT Ràdio de la seva sortida del club. Lara es mostra dolgut en la directiva encapçalada per Amadeo Salvo.
Con muchas operaciones en las cuales me podía anticipar, pues de un día para otro te ves fuera. Creo que eso se podía haber evitado, teniendo en cuenta que yo no digo que seas más que nadie ni menos que nadie, sino por respeto a mi persona, por lo que yo he hecho en ese club. El trago del lunes con Miguel Álvarez y con algunos jugadores tomando decisiones cuando el martes estoy yo fuera, ¿no? Yo es que no le veo un poco sin sentido, pero bueno.
I a la segona federació, Òscar Troia diu adeu a la banqueta del Poblense. Després d'una dècada d'èxits a sa Pobla, el futur del tècnic es comença a aclarir. El seu destí serà l'Estadi Balear. Troia serà el pròxim entrenador de l'Atleti Balears i ocuparà la banqueta que ahir mateix va deixar lliure Luis Blanco. El fins ara tècnic del Poblense arribarà acompanyat de Nofre Riera. El futbolista també ha fitxat pel club blanc i blau. L'Atleti Balears inicia una reestructuració de la plantilla i ha confirmat la sortida de 10 futbolistes que no continuaran la pròxima temporada.
Gràcies, Toni Fuster. I arribam a les 7 i 42 minuts, una petita pausa i tot d'una ampliar amb la informació internacional.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara parlant de la nova escalada de violència a l'Iran, després que aquesta matinada les forces militars han completat una ronda d'atacs dins l'Iran, segons el Comandament Central dels Estats Units. Asseguren que sota la direcció del comandament en cap, unitats del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
Segons el comunicat d'aquest mateix comandament, els atacs són una resposta a l'agressió iraniana injustificada, diuen, i continuada. Segons els funcionaris, els objectius suposaven una amenaça per a les forces nord-americanes i pel trànsit marítim comercial internacional que opera la regió. De fet, ahir al vespre, en una compareixença davant la premsa al despatx Oval, Donald Trump ja havia dit textualment que atacarien fort a l'Iran.
Well,
we're going to be attacking them very hard.
You're resuming bombing?
Yeah, well, we are, based on the helicopter.
I diu també que ho feien perquè entenen tot el dret com a resposta al fet que els varen tomar un helicòpter Apache.
Per la seva banda, l'Iran també ha llançat míssils i drons contra bases militars dels Estats Units a Bahrain, a Jordània i a Kuwait. De fet, aquest darrer país ha tancat el seu espai aeri per protegir-se.
Les autoritats de Bahrain, Jordània i Kuwait asseguren haver interceptat, però, bona part d'aquests projectils. L'Iran, en tot cas, alega que actua en legítima defensa i també ha tancat per complet l'estret d'Hormuz.
I avui també destacam la segona nit del Darulls a Belfast. Des d'ahir, aquesta ciutat irlandesa del nord viu una forta onada de violència contra la immigració, després de l'atac d'un refugiat sudanès a un home. L'extrema dreta britànica va convocar manifestacions arreu del país en senyal de protesta que van derivar en actes violents.
Grup d'emmascarats van incendiar habitatges presumptament d'estrangers i calaren també foc a vehicles i contenidors en diversos punts de Belfast i també els seus voltants. La majoria són joves, fins i tot menors. Segons els mitjans locals, la policia ja ha emprat canons d'aigua per dispersar justament els manifestants, que eren més de 200, i els tornaven els atacs amb pedres i botelles de vidre.
Hi ha hagut un nou cara a cara al Congrés dels Diputats entre el president del govern i el líder de l'oposició en plena visita del Papa i esquitxat pels casos de presumpta corrupció que afecten el Partit Socialista.
Alberto Núñez Feijóo ha demanat de nou la dimissió de Sánchez, de qui s'ha referit com PS, sigles incloses en anotacions de Leire Díez. Pedro Sánchez, però, ha criticat la hipocresia del partit que no reconeixia qui era M. Rajoy dels papers de Bárcenas i ha carregat contra l'oposició, que diu és tramposa que impulsen.
Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene, el problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos. Dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones, dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción.
I la defensa de l'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, demana al jutge que reclami als Estats Units més informació sobre com va tenir accés al contingut del telèfon d'un exdirectiu de Plus Ultra, també investigat a la causa.
Tot això després de conèixer-se que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat cooperació jurídica internacional als Estats Units per utilitzar com a mitjà de prova el contingut del telèfon de l'exdirectiu de l'aerolínia Rodolfo Reyes en el mar de la recerca que apunta Zapatero com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències en tot del rescat de 53 milions que el govern estatal va concedir a Plus Ultra durant la pandèmia del Covid.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara són les 7:46 minuts. Sortim ara a l'exterior perquè cada dia desenes de pacients necessiten una transfusió de sang per poder continuar endavant amb un tractament, recuperar-se d'una intervenció quirúrgica o superar una situació d'emergència. Darrere aquestes transfusions hi ha un gest molt senzill, per a conseqüències extraordinàries, que és la donació de sang. Amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que serà aquest diumenge, dia 14 de juny, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat fins dia 16 diverses col·lectes arreu de les illes amb el lema «Una gota d'humanitat dona sang, salva vides». Precisament, el Banc de Sang, a Palma, és la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia, quines són aquestes activitats?
Bon dia, Ida. Així com deies, aquests dies se'ns convida a portar la nostra gota a aquest moviment de solidaritat que és el de donar sang. El banc sempre es pot fer aquesta donació, però aquests pròxims dies el bus de donacions s'acostarà a diversos municipis. A Mallorca avui serà a Palma, a la plaça de la Porta Pintada, també a Manacor i a Lloret. A Menorca serà al Canal Salat de Ciutadella i a Eivissa a l'Hospital de Can Misses. De totes maneres, tota la informació, tant d'avui com del calendari d'aquesta setmana, setmana estarà al web de la Fundació. Però per parlar-ne millor estem aquí amb Teresa Jiménez, directora metge de la Fundació de Banc de Sang i Teixits, que ens explicarà les activitats preparades durant la setmana i la rellevància que pot arribar a tenir una donació. Senyora Jiménez, bon dia. Com neix la idea de fer 6 dies d'activitats especials?
Buenos días. Bueno, la idea surge porque el día 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante, que es el día en el que nació un científico, el doctor Lance Steiner, que fue el que descubrió los grupos ABO. Este señor recibió el Premio Nobel de Literatura por este descubrimiento en 1900 y el día en el que nació se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Como este año el día 14 cae en domingo, pues se celebra varios días seguidos para conmemorar este acto. Nosotros lo que intentamos hacer es visibilizar la donación en distintos lugares para acercar la donación a los donantes. Hacemos donaciones pues no solo en los centros de salud y en el banco de sangre, sino por ejemplo en teatros, en hospitales, fomentamos la donación hospitalaria para dar relevancia a que los donantes pueden estar en sus puestos de trabajo o en sus lugares de domicilio, de residencia y acercarse a donar sangre.
Molt bé, i ens podria explicar què aporta una sola donació?
Bueno, una donación de sangre aporta 3 componentes sanguíneos, hematíes, plasma y plaquetas, y cuando se procesan y se separan pueden ir dirigidos a 3 tipos de pacientes. Los hematíes para las personas que tienen, por ejemplo, una hemorragia digestiva, el plasma para las personas que, por ejemplo, tienen alguna alteración de la coagulación y las plaquetas para las personas que, por ejemplo, tienen una leucemia. Entonces podemos resumir que una donación salva 3 vidas o ayuda a 3 vidas.
I hi ha èpoques de l'any que es necessitin més donacions que altres?
Bueno, todo el año necesitamos donaciones porque tenemos que recordar que el 62% de las transfusiones van dirigidos a pacientes oncohematológicos, por lo tanto esto es un consumo fijo todo el año. Pero sí que es cierto que hay épocas del año en las que bajan las donaciones. No es que hagan falta más donaciones porque haya más pacientes, sino porque realmente bajan las donaciones. Y una de ellas es el verano. Por eso es importante que antes de irse de vacaciones, los donantes habituales donen sangre y los que no sean donantes, que se hagan donantes. Ya que tienen más tiempo durante las vacaciones, pues que se hagan donantes de sangre.
Molt bé, i d'ara així com a darrera pregunta per animar la gent que faci aquestes donacions, qui és que pot donar sang?
Bueno, puede donar sangre pues cualquier persona sana, que esté entre los 18 y los 65 años de edad, que pese más de 50 kilos de peso y que no tenga ninguna enfermedad y que quiera donar sangre, simplemente es eso. Las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres pueden donar hasta 4 veces al año. Nosotros tenemos una página web, donasang.org, y ahí tenemos unas preguntas frecuentes que se pueden consultar para hacer un test rápido de quién puede donar sangre. Pero básicamente es eso. Hay que tener en cuenta que en Baleares menos del 3% de la población sana dona sangre. Luego tenemos un amplio margen de mejora, casi un 97%.
Molt bé, doncs quedem amb aquesta dada. Moltes gràcies i bé, esperem que les col·lectes d'aquests dies vagin bé i s'aconsegueixi omplir les reserves. Recordem a la ciutadania que hi ha diversitat d'horaris i de punts de donació, així que segur que hi ha una oportunitat per poder aportar la nostra gota.
Moltes gràcies. Connectarem amb tu d'aquí uns minuts una altra vegada per conèixer com està anant aquesta jornada de donació una vegada ja hagi començat. Ara són les 7:51 i vos explicam que les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes per saber com actuar en cas d'una emergència, com és el cas de la darrera dana d'Eivissa la passada tardor.
Sí, perquè fins ara, quan hi havia un fenomen d'aquest tipus, advers, es treballava amb unes instruccions més aviat genèriques, però ara la Conselleria d'Educació i també Emergències han vist que arran de la dana d'Eivissa és ben necessari tenir un protocol clar d'actuació en els centres educatius, que també estableix com han d'actuar en cas d'onades de calor i també de fretes. El conseller d'Educació, Antoni Vera.
Hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a SU2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
A més, a partir del pròxim curs escolar, l'alumnat rebrà també formació sobre fenòmens meteorològics adversos, com per exemple inundacions. Aquest curs escolar ja s'han format en aquesta matèria prop de 1.200.
Manacor es mobilitza contra la macrogranja de gallines projectada per Avícola Sant Perot a Sant Brau. Preveu aplegar fins a 80.000 gallines. A la primera reunió, a nit, hi va haver malestar entre les 150 persones que hi van assistir, tot i que es troba ara mateix en una fase molt embrionària. El govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada el 2025.
I, per tant, els residents s'han de dir que els més afectats són el de Son Sureda, reunits ahir mateix, com dèiem, a l'Espai Nacamela, han decidit, com a primera mesura, fer una recollida de signatures. Plantegen altres mesures reivindicatives, com, per exemple, la presentació d'al·legacions o un seguit de protestes per aturar aquest projecte.
Ens mostrem en contra d'aquesta macrogranja de 80.000 gallines i la primera passa va ser això, mostrar aquest descontentament i un poc la desesperació de que això no se pot fer. I, per tant, el primer que hem fet és organitzar-nos una mica el veïnat de Sant Sureda, que som els que estan més a prop de la finca de Sant Brau.
Crec que hi ha molts motius per intentar aturar aquest projecte, que no se faci. Crec que hi ha moltes bases i al·legacions que han trobat conjuntament amb l'Ajuntament per poder aturar tot això.
Tot perquè aquesta iniciativa preveu dues naus diferents de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cada una, a més d'altres espais complementaris. La producció estimada serà de més de 25.000 milions d'aus en total. El bala de Manacor, Miquel Oliver, també és crític.
Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de l'instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot ho pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
La iniciativa va entrar en exposició pública a final del mes passat. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies també d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor pel maltractament de les aus.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 8 del matí. Avui, a les 7 de l'hora baixa, Rata Corner celebra el retorn de Lluna creixent sobre el Tàmesi, de Gabriel Jané Manila, una obra que va escriure l'any 1993 i que per l'afany de novetats del mercat literari va quedar descatalogada. Ara torna al mercat, però més en català i castellà, per fer-la arribar també a gent de parla castellana. Una idea de Dolmen i la nostra editorial que promet ser la primera de tota una sèrie de rescats literaris.
Sí, perquè hem de dir que els grans autors, sovint de les lletres balears, se'n queixen sovint. De fet, hi ha llibres imprescindibles que ja no es poden trobar. Hi ha moltes editorials d'aquí que, des de tant en tant, fan reedicions de llibres que, quan tornen a tocar les prestatgeries de les llibreries, desapareixen. Llibres que la gent enyora o dels quals han sentit a parlar i no els troben en aquests moments. I de per tot això, l'editorial es va posar en contacte amb Jané Manila i li va proposar recuperar totes les novel·les que estan descatalogades i no només reeditar-les, sinó també treure-les, traduïdes i redistribuir-les arreu de la península. I sent una figura més que consagrada de la literatura illenca, encara pensa si agradarà o no a la gent.
I demà han de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha afalagat molt aquest projecte de Dolmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
I és que, en concret, aquesta novel·la, Lluna creixent sobre el Tàmesi, és especialment emotiva. Les grans obres de la literatura ho són, les èpoques i les descripcions caduquen, però els sentiments mai no ho fan. Aquesta novel·la explica com un jove enamoradís i volàtil també rep la notícia sobtada d'una pèrdua familiar.
La pèrdua d'un pare que ha significat molt per la teva vida, que ha tingut la seva pròpia vida i ha estat una vida intensa i seductora, per altra part. Pesa aquest pare, però també amb aquest pare se'n va tot un món. El món que ell havia somiat, que ell havia tractat de crear.
La història ens atrapa i no ens abandona, de fet, fins que l'autor es qui desapareix. La història no. Sempre ho fa així, Gené Manila. A més, ho fa sempre, és que sempre ho fa bé. Ho diríem així, comença les històries però no les acaba, perquè gairebé sempre a la vida poden escriure un capítol més, finals oberts però definits, marca de la casa en aquest llibre que veurà la llum, recordem-ho, a Rata Corner avui a hora baixa a les 7, i esteu ben pendents perquè en vendran molt més.
I Rigoletto és la gran producció operística del Teatre Principal de Palma per aquest mes de juny. L'espectacle aposta per una lectura renovada d'un dels títols més emblemàtics de Verdi.
Posant fi, de fet, a la 40a temporada de l'òpera amb Rigoletto, una obra, ja ho sabeu, ben emblemàtica de la producció de Verdi, es presentarà al Teatre Principal dels dies 17, 19 i 21 de juny. Una proposta que és fruit de la col·laboració de 5 teatres diferents que produeixen una visió ben renovada d'aquest clàssic, sense renunciar, però, a la seva essència. És Oliver Díaz, director musical.
Destacaria que, estando escrita en 1851... és una òpera que mira al futur d'una manera assombrosa.
I el Teatre Principal destaca la presència d'un talent vinculat a les Illes Balears amb la incorporació de 5 cantaires mallorquins, una gran obra que es proposa emocionar tot el públic contemporani 170 anys després.
I avui també destacam una altra notícia important de la cultura, perquè l'escriptor britànic Julian Barnes ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. Així ho va anunciar ahir el jurat del premi, al qual optaven 37 candidats de 24 nacionalitats.
IB3 Ràdio.